Bon dia, Santa Pau comença el darrer mes per aconseguir 400.000 euros per la compra del castell.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
No, per nosaltres, és a dir, mai, vull dir, haver recaptat 130.000 euros el 2024 per un projecte com el castell, això mai pot ser un fracàs, al contrari, no? Donar les gràcies a tota la gent que està confiant. Però sí que després haurem de posar sobre la taula a tots els actors i renegociar totes les condicions, tant amb la propietat, hem convocat també, és a dir, a tots els grups polítics de Santa Pau, a les associacions que ens estan donant suport i sobretot això ho estem coliderant amb amics de Santa Pau, amb l'Ester Badosa.
Acabem d'escoltar l'alcaldessa Cris Capon, declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió, com dèiem, el termini que té l'Ajuntament de Santa Pau per adquirir els diners necessaris per comprar el castell medieval és d'un mes. A més, s'estan negociant els terminis amb la plataforma de recollida per poder disposar de més temps per aconseguir els 500.000 euros necessaris per poder tirar tota l'operació endavant. L'alcaldessa Cris Capó demana un últim esforç a tots els garrotxins. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dimecres 22 de maig de 2024. I ho fem, com sempre, a l'antena de Ràdio Olot, als titulars.
El dia en 4 minuts.
Nou punt de documentació del parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa a l'Espai Cràter. Compta amb més de 500 documents i l'objectiu és oferir informació a tècnics, alumnes o al públic en general. Un ferit greu i 5 de menys greus en un xoc per encalç entre un cotxe i una furgoneta dins el túnel de Bracons. Els fets van passar aquest dimarts a la tarda i van obligar a tallar la carretera C-37 en sentit Vic durant més de 3 hores. El model de la fageda s'escampa arreu del món. Experts arribats de diferents països han participat en una nova jornada d'emprenedors per analitzar l'èxit de la cooperativa Garrotxina, veure com s'hi treballa i com ho poden exportar als seus respectius països. 16 joves de la Garrotxa participen al projecte Rossinyol, que busca afavorir l'acollida d'alumnes nouvinguts a la comarca. L'experiència ha donat bons resultats perquè beneficia a totes les parts implicades. Olot apropa la lectura a les famílies d'infants entre els 0 i els 3 anys. La iniciativa ha arrencat amb una prova pilot a l'escola Bressol del barri de Sant Miquel. En esports, la Unió Esportiva Olot ja ha començat a construir la nova plantilla per la propera temporada a la segona federació. Aquest dimarts al vespre ja hem conegut la primera peça del nou projecte. És David López, migcampista de 27 anys, provinent de la Nucía. També seguirem parlant de futbol, en aquest cas de futbol base, de la mà del garrotxí Arnau Viladegut, que assoleix la permanència amb el Nàstic de Manresa. El lateral dret va arribar al filial de l'Andorra, ara ja fa 4 anys. Avui coneixerem la seva història. I tancarem l'informatiu d'aquest dimecres parlant de Can Vayreda, que obre les seves portes per mostrar els secrets d'una de les cases pairals més importants de la Garrotxa. Els Vayreda la van adquirir a mitjans del segle XVII.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Comencem aquest repàs més enllà de la Garrotxa parlant de la gran notícia d'aquest dimecres. Espanya reconeixerà Palestina com a estat el proper 28 de maig. Israel crida consultes l'ambaixadora a Madrid i els ambaixadors de Noruega i Irlanda, que també han anunciat el reconeixement per dimarts vinent. Marta Molina nega a García Castellón que el tsunami fos violent i assegura que l'independentisme és pacífic. La dirigent d'Esquerra és l'única investigada que declara i queda en llibertat. Comissions Obreres reclama baixar ràtios al 0-3, un model universal sal i gratuït i millores per a les treballadores. El 98% d'un miler de treballadores encastades pel sindicat creu que el primer cicle d'infantil no té reconeixement social. Antifrau i Justícia impulsen una prova pilot per recaudar condemnats per corrupció pública. S'ofereix als participants suspendre'ls la pena a canvi de participar en aquest programa de reeducació. A la pàgina internacional, seguint en el tema que comentàvem a l'inici, Israel titlla de premi el terrorisme, el reconeixement de Palestina i avisa que tindrà conseqüències conseqüències greus. Katz adverteix que el reconeixement no impedirà Israel aconseguir els seus objectius. I els partits europeus comencen demà dijous una campanya per al 9 de juny marcada pels debats sobre la defensa, l'agenda verda i la migració. Les guerres a Ucraïna i Gaza, l'ampliació i la reforma de la Unió Europea també tindran un paper destacat als comicis.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Aquest dimecres ens portarà novament una situació de pluges i tempestes, sobretot a la tarda. Al matí, poca pluja, fins i tot clarianes, cel mig ennuvolat, i després de les pluges, els aiguats d'ahir, alguns sectors, doncs tindrem boira baixa, molta humitat i refrescada. Mínimes de 8-10 a l'interior, de la Costa Brava cap als 12 graus. Recordem que hi va haver aiguats molt forts a l'Empordà, a Terrades, 75 litres per metre quadrat, a Navata, 30 litres, 37 a Darnius-Boadella, o per exemple al Ripollès, 46 litres en el cas de Camprodon, només 6 litres per metre quadrat a Olot, o 13 en el cas de Girona, Besalú, 14 litres en Pedra. Realment tempestes espectaculars, però que no van afectar a tot arreu. Molt irregulars, però intenses. També arribant a la Costa Brava, especialment la zona de Palafrugell. Bé, doncs avui a la tarda s'anima, ruixats i tempestes poden ser fortes, superar els 30 litres entre el Cap de Begú i l'Alt Empordà. Per tant, en aquest sector, l'Alt Empordà, del riu Fluvià, Cap de Begú cap al nord, les pluges poden superar els 30-40 litres per metre quadrat, també més de 20 litres al nord del Ripollès, a la resta de 5 a 15 litres, i per tant és una pluja que va sumant, portem ja 8 o 9 dies que va plovent, i això doncs de moment continuarà, perquè demà també s'espera algun ruixat a la tarda, divendres una mica menys, i el cap de setmana farà més sol i pujarà la temperatura.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 22 de maig de 2024 a l'antena de Ràdio Olot. Un mes per aconseguir 400.000 euros. Aquest és el termini que té l'Ajuntament de Santa Pau per adquirir els diners necessaris per comprar el castell medieval. A més, estan renegociant els terminis amb la plataforma de recollida per poder disposar de més temps per aconseguir els 500.000 euros totals necessaris per poder tirar aquesta operació endavant. L'alcaldessa Cris Capó ha demanat als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió un últim esforç als Garrotxins. Ens dona tots els detalls d'aquest projecte la Natàlia Moreno.
Falta poc menys d'un mes perquè s'acabi el termini de recollida de diners per tal que l'Ajuntament de Santa Pau pugui adquirir el castell i municipalitzar-lo. Ara mateix, amb les campanyes de recaptació que s'han dut a terme i les que s'estan realitzant, acumulen un total de 131.770 euros. Tot i això, l'alcaldessa del municipi, Cris Capó, explica que estan contents dels diners recollits i diu que en els pròxims dies han de rebre més aportacions econòmiques que ja tenen en paraulades. A més, demana a tota la comarca que faci un últim esforç perquè entén que és un projecte amb visió comarcal i nacional.
Vull aprofitar a fer una crida, perquè sempre ho deim, no? No és un projecte local, sinó que és un projecte comarcal i de país, i per tant demanar també el suport a tota la gent de la Garrotxa, a la gent d'Olot, a tota la comarca, de que ens ajudin, de que facin les seves aportacions, i sempre ho dic, hi ha una deducció fiscal del 80% fins a 250 euros. Per tant, la gent que té cobert l'IRPF, la declaració de la renta, t'acaben d'aquests 250, n'acabes només posant 50. I anem una mica a lluitar això, no? De que la gent s'animi i anar de 250 a 250 a veure si podem arribar almenys a la meitat de l'objectiu, que per nosaltres ja seria també tot un èxit.
A més, des dels Amics de Santa Pau i l'Ajuntament expliquen que estan renegociant els terminis amb la plataforma de crowdfunding Goteo per tal d'intentar ampliar el temps. Capó explica que sabien que era un repte complicat, però diu que en cap cas seria un fracàs el fet de no arribar als diners necessaris.
No, per nosaltres, és a dir, mai, vull dir, haver recaptat 130.000 euros el 2024 per un projecte com el castell, això mai pot ser un fracàs, al contrari, no? Donar les gràcies a tota la gent que està confiant. Però sí que després haurem de posar sobre la taula a tots els actors i renegociar totes les condicions, tant amb la propietat, hem convocat també, és a dir, a tots els grups polítics de Santa Pau, les associacions que ens estan donant suport i sobretot això ho estem coliderant amb Amics de Santa Pau, amb l'Ester Badosa.
Si una cosa tenen clara des de l'Ajuntament de Santa Pau és que seguiran realitzant campanyes de recaptació i organitzant activitats per recollir diners. La pròxima és la d'aquest diumenge a la Sala Torín d'Olot, on faran un playback. Es poden comprar les entrades a través d'Olot Cultura.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Seguim amb més temes, parlem del nou punt de documentació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa a l'Espai Cràter. Compta amb més de 500 documents i l'objectiu és oferir informació a tècnics, alumnes o al públic en general. Per poder consultar tot aquest material és necessari fer una reserva prèvia al Centre de Documentació del Parc Natural, Gerard Puigdemont.
Fa dos anys, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i l'Ajuntament d'Olot van firmar un conveni de col·laboració que ha anat donant els seus fruits. Ara, en el marc de la Setmana de la Natura, que comença aquest dimecres, s'ha obert el punt de documentació del Parc Natural a l'Espai Cràter, que compta amb més de 500 documents com a material de recerca, llibres, revistes, articles i jocs, que renoven mensualment. Segons el responsable del Centre de Documentació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Montserrat Gravalosa, és important poder portar aquest punt de documentació a la ciutat.
A Can Jordà, que és on hi ha el centre de documentació del parc, està ubicat a la fageda d'en Jordà, era l'accessibilitat, perquè clar, allà hi has d'arribar-hi, no hi ha transport públic, allà hi has d'arribar-hi amb cotxe particular o amb bicicleta o a peu. Llavors, quan se'ns va oferir la possibilitat de poder fer un punt de documentació aquí a l'Espai Cràter, de seguida vam veure una possibilitat que no es podia perdre, no? Perquè era com acostar-nos més a la ciutadania, donar-hi més facilitat d'accés.
L'objectiu d'aquest nou punt de documentació és poder oferir informació a tècnics, investigadors, professors o empreses responsables ambientalment. Gravalosa explica quines són les temàtiques principals que es poden trobar en aquest nou espai.
Aquí tenim recerca que es fa al parc, que estan en aquell prestatge d'allà. Les últimes recerques que hi ha de l'últim any, tot ho tindreu aquí. També està Can Jordà, però aquí es porta el més nou, les novetats que ens arriben, temes de per exemple, turisme sostenible, temes de fauna i flora, vulcanisme, allà hi ha una mostra de materials que és una de les nostres matèries estrella. Tenim materials que poden interessar sobre temàtica volcànica.
I és que aquest nou espai se situa a la primera planta de l'Espai Cràter, amb un gran ventall de documents dirigit a diferents públics. Aquesta, però, no és l'única col·laboració entre el Parc Natural i l'Espai Cràter. Durant l'any passat ja es van realitzar algunes accions puntuals com a prova pilot d'aquest nou espai, com la preparació de 6 lots documentals per celebrar efemèrides ambientals o biblioteques mòbils per complementar el cicle dels grans interrogants de la ciència del mateix Espai Cràter. El director de l'equipament és Xavi Cullell.
Poder tenir aquest punt operatiu ens permet connectar molt directament amb totes aquestes persones que són molt importants pel territori, perquè hem de pensar que els estudiants dels treballs finals de síntesis, per exemple, o treballs finals de grau, o treballs de tesis doctorals, passaran per aquí per poder aprofundir en la matèria, i això és molt important per nosaltres.
Per poder accedir al nou punt de documentació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, l'Espai Cràter, cal fer reserva prèvia, ja que s'ofereixen consultes personalitzades. Es pot fer trucant al 972 26 46 66.
En successos, una persona va resultar ferida de caràcter greu i 5 més van patir lesions de menys gravetat en un xoc per encalç que va tenir lloc aquest dimarts a la tarda entre un cotxe i una furgoneta al túnel de Bracons, a la Vall d'en Bans, segons va informar el Servei Català de Trànsit. Els fets van tenir lloc cap a 4:45 de la tarda, al quilòmetre concretament 167,5 de la carretera C37, que uneix la Garrotxa amb Osona. El ferit greu va ser traslladat en helicòpter a l'Hospital Pare Taulí de Sabadell i els 5 ferits menys greus, entre ells dos menors d'edat, a l'Hospital Josep Trueta de Girona. El sistema d'emergències mèdiques va enviar en dret 2 helicòpters i 4 ambulàncies i pel que fa als bombers hi van desplaçar-hi un total de 6 dotacions. Anem cap a la Fageda, on el seu model s'escampa arreu del món. Experts arribats de diferents països van participar en una nova jornada d'emprenedors per analitzar l'èxit de la cooperativa Garrotxina, veure com s'hi treballa i com ho poden exportar als seus respectius països. La Fageda segueix sent un model de referència arreu del planeta.
Ràdio Lot, ara i sempre, som informació.
La 22a edició de les Jornades d'Emprenedors del Model La Fageda va tornar a demostrar que l'entitat garrotxina és admirada arreu del món. En el marc d'una nova jornada, on es va posar en valor el model i la diferència que marca La Fageda, unes línies de treball a seguir per molts i que poden aplicar a les seves empreses. És el cas de la més de la desena d'emprenedors que van participar la setmana passada en una nova trobada a les instal·lacions de la cooperativa La Fageda. Allà van poder descobrir de primera mà com es treballa en el dia a dia i els detalls de totes les instal·lacions. Entre altres aspectes, van presentar-se i van conèixer els seus projectes mútuament. Una de les emprenedores és Elian Guiu.
Jo crec que el model de La Fageda es caracteritza per ser un model que pensa només en donar un treball digne, no?, a cada vegada més persones que si no, no tindrien una feina i una raó de ser, per tant, que cadascú pugui tenir el seu propòsit, no?, al mateix temps.
Com hem explicat, el model de La Fageda traspassa fronteres. Es demostra en un dels casos que vam descobrir a la Jornada d'Emprenedors. És la història de l'italià Massimo Pignata, afincat des de fa 15 anys a Barcelona i responsable d'una gelateria. A banda, explica que el model de La Fageda li interessa per un aspecte familiar.
Vengo a La Fageda porque me interesa mucho el proyecto, toda la filosofía que hay detrás. También porque tengo un hijo autista, entonces muchas veces me pregunto el futuro para él y cómo tengo una pequeña empresa, a lo mejor puedo adaptar algo.
La 22a jornada d'emprenedors del model La Fageda també va comptar amb una xerrada a càrrec de la flamant directora general de la cooperativa, Sílvia Domènech.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
A la carpeta educativa i també cultural, 16 joves de la Garrotxa participen al projecte Rossinyol, que busca afavorir l'acollida d'alumnes nouvinguts a la comarca. L'experiència ha donat bons resultats perquè beneficia a totes les parts implicades, informa Pere Obac.
El projecte Rossinyol tanca el curs 2023-2024 a la Garrotxa. Aquest divendres ha celebrat l'acte de cloenda del Casal Marià. En aquesta edició, el projecte ha treballat amb 16 parelles de mentors i mentorats, en lloc de les 13 amb les que es treballava fins ara. Els mentorats han estat alumnes d'ESO de tots els instituts de la comarca i els mentors són estudiants de la Universitat de Girona. La tasca que realitzen consisteix en una trobada d'unes 3 hores de durada un cop per setmana. En aquest temps, el mentor i el mentorat desenvolupen activitats lúdiques amb l'objectiu d'afavorir una inclusió social, cultural i lingüística. El pedagog i professor de la Universitat de Girona, Jordi Feu, explica quins avantatges els suposen als joves el fet de participar en aquest programa.
Els mentorats, aquests nois i noies d'origen estranger, nouvinguts, els avantatges és un coneixement del territori, un contacte amb la llengua catalana d'una manera com bastant naturalitzada, perquè no és que aprenen el català perquè estan a l'escola o estan a classe de català, sinó perquè parlen en català amb el seu mentor o mentora d'una manera natural i donada per descomptat. En el mentorat també, al llarg d'aquest procés, hi ha tot un treball de coneixement personal, de confiança, de seguretat en si mateix.
Pel que fa als mentors, el pedagog resumeix que els beneficis que en poden extreure de participar en el projecte Rossinyol és el fet de poder conèixer altres cultures d'arreu del món. Al llarg del curs, el mentor exerceix una figura de referència. Feu reconeix que si en les primeres sessions congenien bé amb els mentorats, el programa té l'èxit assegurat.
La clau de l'èxit és que construeixin una relació pròxima, duradera, sòlida, i és molt determinant el vincle que fan durant les primeres trobades, no? Perquè pels estudis que hem fet i per lo que hem vist aquí a Olot, que ja portem una llarga trajectòria, com deia en Pep, si el vincle que es fa en els primers dies és positiu, és ferm, és segur, tota la mentoria que es fa al llarg del curs sol ser una mentoria exitosa, que tant el mentor s'emporta records molt positius com el mentorat.
Aquest projecte educatiu que ara es desenvolupa a altres municipis de Catalunya va iniciar-se a Olot ara fa just 18 anys. A més, Feu explica que sovint les relacions que es forgen dins el projecte Rossinyol continuen un cop acabat el curs, no en forma de mentoratge, sinó en forma d'amistat.
I abans dels esports parlem d'un projecte que apropa la lectura a les famílies d'infants entre els 0 i els 3 anys. La iniciativa es diu 15 són 15 i ha arrencat amb una prova pilot a l'escola Bressol del barri de Sant Miquel. L'objectiu és difondre els beneficis de la lectura i impulsar així el desenvolupament de la lectura entre els més petits a càrrec de la persona cuidadora. Les sessions es fan un cop a la setmana, dividides en dues parts.
L'informatiu del migdia.
15 són 15. Aquest és el nom de la nova iniciativa del Pla Educatiu d'Entorn d'Olot. S'engega un projecte per iniciar la lectura compartida en família, en especial per aquelles amb infants de 0 a 3 anys. El 15 són 15 és un programa d'acompanyament amb un doble objectiu: donar suport als adults per lligar la lectura amb el vincle familiar i estones positives pels infants. Durant aquest mes de maig s'està fent la prova pilot a l'escola Bressol de Sant Miquel, on els més petits gaudeixen de sessions amb els llibres com a protagonistes i les famílies aprenen conceptes sobre com fomentar la lectura a casa. Qui encapçala el projecte és la mediadora literària i llibretera a la llibreria Isop, Agatha Los Santos.
En conversa amb les educadores deien precisament que pel fet de tenir aquí molts més llibres dels que tenien, perquè ja en tenien uns quants a l'escola Bressol, però de tenir-ne molts més, els nanos s'hi han aficionat molt més, no? I ells comencen a veure, perquè un nen petit ja sap què li agrada i qui no, comencen a veure quins llibres els agraden, quins no, i quan venen els seus pares a buscar-los diuen: jo em vull endur aquest llibre a casa perquè aquest és el que m'ha agradat, no?
El projecte s'ha estrenat aquest mes amb unes sessions d'una hora. Cada sessió es divideix en dos. La primera part va adreçada a les famílies, on coneixen diferents tècniques per fomentar la lectura a casa. La segona part va dirigida als propis infants, amb sessions de lectura en veu alta davant de l'escola Bressol. La tècnica d'educació és Anna Prat.
És una de les escoles potser que està més allunyada de la biblioteca, per tant costa arribar a la biblioteca, anar a buscar llibres, anar-los a veure. Llavors van pensar que seria millor portar la biblioteca a l'escola, no? I la idea ha estat aquesta, que ha sortit 15 són 15, que han set 4 dilluns en què es fa un taller adreçat a les famílies i juntament llavors amb els seus infants.
El 15 són 15 es basa en experiències principalment que es van fer a París durant els anys 70. Es preveu que sigui el punt inicial del projecte que es vol implementar a més escoles de cares al curs vinent.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimecres i també precisament obrim la carpeta de fitxatges de la Unió Esportiva Olot, parlant del primer, de cares a la temporada vinent. És David López, migcampista de 27 anys, de caire ofensiu, que es pot adaptar tant a les bandes com a la mitja punta. Així l'ha presentat el conjunt olotí en un comunicat, a més, aquest dimarts al vespre. López arriba provinent de la Nucía, que ha jugat el darrer curs a la segona federació. Ens dona més detalls el nostre company Guillem Guardiola.
La Unió Esportiva Olot ja ha començat a construir la nova plantilla per la pròxima temporada a segona federació. La primera peça del nou projecte és David López, migcampista de 27 anys de caràcter ofensiu, que es pot adaptar tant a les bandes com a la mitja punta. El futbolista nascut a Cornellà del Llobregat vol treure's l'espina d'un últim curs negatiu a la Nucía, que va concloure amb el descens de categoria. Segons assenyala la Unió Esportiva Olot a través de les xarxes socials, López és un jugador amb caràcter que portarà profunditat, amb arribada, bon tir i verticalitat des de la segona línia. David López va debutar a Primera Catalana l'any 2015 amb el San Ildefonso i es va estrenar a Tercera Divisió a les files del Sant Feliuenc. També va passar pel Terrassa, l'Horta i el Vilafranca just abans de fitxar pel Lleida Esportiu. El nou fitxatge de l'Olot va jugar 2 anys al Camp d'Esports de Lleida, on va deixar empremta amb 4 gols en 64 partits. L'experiència a la Nucía la temporada passada no va acabar sent del tot bona ni a escala individual ni col·lectiva, amb el descens de l'equip valencià a Tercera Federació. Amb el primer fitxatge confirmat de cara a la temporada vinent, l'Ajuntament d'Olot farà la rebuda institucional a la Unió Esportiva Olot amb motiu del títol de Tercera Divisió i l'anhelat ascens a Segona Federació.
Doncs comencen els moviments als despatxos de la Unió Esportiva Olot, ja de cares pensant en aquesta temporada vinent a la Segona Federació. No deixem de banda el futbol, en aquest cas ara parlem de futbol base, de la mà del garrotxí Arnau Viladegut, que ha assolit la permanència amb el Nàstic de Manresa. El lateral dret va arribar al filial de l'Andorra fa 4 anys. El juvenil ha signat una bona temporada, tot i que les lesions l'han mantingut apartat del camp durant 2 mesos i mig i li van fer impossible participar al torneig MIC del mes de març.
La permanència amb el segon equip del filial del Futbol Club Andorra de Segona Divisió. Aquesta és la fita que ha assolit Arnau Viladegut aquesta temporada amb el Nàstic de Manresa. El Garrotxí va aterrar ja fa 4 anys i enguany s'ha erigit com un dels principals puntals de l'equip manresà. Les lesions, això sí, li han jugat una mala passada en una campanya que no ha estat del tot fàcil. Tot i estar 2 mesos i mig apartat del terreny de joc per un trencament muscular a l'isquiotibial, el Garrotxí ha estat convocat en 17 partits de Lliga, 12 dels quals ha disputat com a titular. Què suposa jugar al filial d'un dels millors equips de casa nostra?
Bé, estic tinguent molts minuts, aprofitant les oportunitats també que em dona el míster, anant a entrenar també algun dia amb el juvenil A. Estic molt orgullós de jugar allà, molt maco. Representar un club així tan gran, amb aquest nom, també tens una mica de pressió, vulguis o no, perquè jugues contra equips que també tenen un gran nom, però molt orgullós de poder jugar amb aquest gran club.
Un dels moments més esperats per qualsevol futbolista de base és el MIC Futbol, una competició que es va acabar enduent el propi Nàstic de Manresa en la seva categoria el passat mes de març. La lesió va impedir al Garrotxí a portar el seu granet de sorra i el va obligar a viure el campionat des de la banqueta, però es mostra content pels seus companys.
El vaig viure molt bé, una mica enfadat al principi i trist per no poder-lo jugar, però molt content per als companys. Jo també sabia que el company que entraria al meu lloc ho donaria tot i ho podria fer bé, i estic molt orgullós del meu equip i del torneig que han fet per aconseguir l'objectiu que era guanyar o, si més no, arribar al més lluny possible.
El Garrotxí Arnau Viladegut jugarà l'any que ve la seva 5ª temporada consecutiva al Nàstic de Manresa, la Lliga Preferent de Juvenil. Un jugador que continuarà complint el somni de ser futbolista, en aquest cas, però, lluny de casa seva.
I avui a la contraportada, oients de Ràdio Olot, entrem a Can Vayreda. Precisament Can Vayreda obre les seves portes per mostrar els secrets d'una de les cases pairals més importants de la Garrotxa. Els Vayreda la van adquirir a mitjans del segle XVII i la família ja ha viscut fins fa aproximadament 10 anys. S'ha pogut veure aquest cap de setmana en una visita guiada organitzada per la revista Les Garrotxes.
De cases pairals a la Garrotxa n'hi ha un munt. En gran part es deu al fet que durant el segle XIX, Olot es va convertir en un pol d'atracció per a persones d'arreu de Catalunya per a dos motius. En aquella època, a Olot hi havia escolapis i, per tant, les famílies que s'instal·laven aquí podien fer que els seus fills estudiessin batxillerat. En segon lloc, a Olot hi havia caserna militar, fet que, tenint en compte que durant el segle XIX hi va haver 3 guerres carlines, els donava seguretat. La revista Les Garrotxes ha celebrat aquest dissabte una visita guiada a la casa pairal de la família Vayreda Olot, una casa amb molta tradició neogòtica i que, segons el director de la revista, Jordi Nierga, casa molt amb la quotidianitat dels artistes de la família.
És una casa que la majoria de les persones hi han passejat pel voltants, però també la majoria ens hem imaginat com deu ser l'interior, perquè tots sabem que és un epicentre cultural i un epicentre artístic, no només per les persones d'aquesta nissaga tan lligada amb l'art d'Olotí, però més enllà, sinó també amb la mateixa casa és un museu. Aleshores, doncs, vam creure convenient fer una presentació aquí, a la casa pairal de la família Vayreda, per reivindicar aquesta escola d'Olot, aquest paisatgisme, però també, doncs, que al final la comarca de la Garrotxa, i més enllà de la comarca de la Garrotxa, sinó totes les comarques que formen part de la nostra publicació, és realment una terra d'artistes.
La família Vayreda va instal·lar-se en aquesta casa l'any 1667. Llavors era una casa de pagès i va seguir així fins que Joaquim Vayreda va remodelar-la, deixant-la tal com la coneixem avui en dia. L'interès de la casa, però, es troba en el seu interior. En dona més detalls l'historiador de l'art, Joan Sala.
Està tota decorada, les parets estan pintades amb pintures murals fetes per professionals de l'època, i a més hi ha tota l'obra dels Vayreda, bàsicament d'en Joaquim Vayreda, que era l'hereu, que era el que vivien aquí, i també del seu fill, en Francesc Vayreda, que són els dos pintors. També hi ha obra de Marià Vayreda, que era un germà d'en Joaquim. Hi ha un fons molt ric, però a més hi ha un fons també molt important de diverses pintures anteriors, encara barroques. Hi ha uns mobles molt significatius. Està molt bé, és una de les grans pairalies a nivell de Catalunya i, per descomptat, de les millors de la Garrotxa.
A part de la casa Vayreda, Olot té altres cases pairals i significatives com la casa Sola Morales, Can Trinxeria o Can Bolós.
Amb la història de Can Vayreda tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 22 de maig de 2024. La informació més pròxima torna a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.